Quadern número 180 de Cristianisme i Justícia. Títol: Unicitat de Déu, pluralitat de místiques. Autor: Lluís, Josep Lluís González Faus. Els dons són diversos, però l'esperit és un de sol. 1 Corintis 12:4. El fonament en què reposa un jo alliberat del seu ego és que Déu necessita els homes i no pot ser concebut com l'ídol del destí que fa i desfà arbitràriament. Aquesta col·laboració entre Déu i l'home alliberat de l'ego és una certesa fonamental de tota mística. En paraules de D. Habmarkoitz, jo sóc el recipient, la beguda és divina i Déu és qui té set. Dorothy Sol. I us dic que vindrà molta gent d'Orient i d'Occident i s'asseuran a taula amb Abraham, Isaac i Jacob en el regne del cel, mentre que els hereus del regne seran llançats fora a la tenebra. Mateu 8:11. Introducció. El títol d'aquest quadern parla expressament de místiques o experiències espirituals. He manifestat altres vegades reticències davant l'expressió diàleg de les religions. Aquestes han de conviure i col·laborar en l'alliberament i realització de l'ésser humà. Però el concepte de religió és d'enorme complexitat per la seva vinculació amb elements teològics, sociològics, psicològics, filosòfics i jurídics. I la seva aplicació al cristianisme és, per mi, molt dubtosa o almenys molt forçada. Religions i místiques. Si malgrat tot s'intenta buscar una base comuna a totes les religions que faci referència a una realitat última incondicionada i determinant que és com la clau de tota la realitat que coneixem, serà inevitable categoritzar i tematitzar aquesta realitat com a poder, ja que és clau i fonament de tot. Amb això es vincularà el poder que domina els homes i les religions intentaran ser maneres d'apropiar-se o gestionar aquest poder, donant lloc així a formes de pensar i procedir. Potser molt religioses, però també bastant contràries als evangelis cristians i que mereixerien, en molts casos, la qualificació de supersticioses. Si al contrari intentem categoritzar aquesta realitat última com a misteri, la història humana sembla testificar que és possible una experiència d'aquest misteri de caràcter immediat, però atemàtic. Aquesta experiència ha estat anomenada sempre mística, amb dues veus, misteri i mística. Aquestes procedeixen del mateix verb grec «mio», estar en silenci o amb els ulls tancats, marcant amb això el caràcter atemàtic o no objectual d'aquesta experiència. Però, per veritable que sigui aquest contacte immediat amb el misteri o amb Déu, fent ús del llenguatge més habitual, sempre farem referència a un Déu contextualitzat, parcialitzat i limitat pel subjecte de l'experiència. Sant Agustí ja ho comparava amb aquella situació d'un nen a la platja que vol posar tot el mar en el seu clot de sorra. Precisament aquests límits desfiguren les experiències místiques quan aquestes s'estructuren al voltant de veritats o sistemes teològics i religions o sistemes de culte i convivència. Aquesta estructuració és inevitable pel fet que els humans som comunitat i ho som gràcies al llenguatge i també pel fet que les experiències espirituals, no simplement individuals sinó compartides, han estat font de gran creativitat en la història religiosa dels éssers humans. Experiències universals, llenguatges particulars. Prescindint ara d'aquesta ulterior estructuració en religions, ens queda la dada que l'experiència mística és, a la vegada, veritable i falsejada per la seva inevitable limitació. I parlo d'experiències autèntiques i prescindint de les mil falses experiències espirituals que, en realitat, són al·lucinacions o projeccions camuflades del propi ego. Abhisthitananda, El benedictí francès, pioner de l'actual moviment interreligiós, escrivia en el seu diari amb lucidesa: «Si l'esperit és la presència i l'acció de Déu i del Senyor en mi, és per naturalesa inabraçable. Per copsar-lo amb el pensament necessito donar-li nom, objectivar-lo i separar-lo de mi. Però si el separo de mi, la meva relació amb Déu s'esvaeix». Aquestes paraules afirmen clarament, per un costat, la presència universal de l'Esperit de Déu més enllà de les fronteres religioses, i per un altre, la inexpressibilitat d'aquesta presència, tot i que és necessari expressar-la, donada la parcialitat de tota experiència de l'Esperit, tant en la seva realitat com en la seva formulació. Això fa convenient i enriquidora l'aproximació i la confrontació entre les diverses místiques, però aquesta aproximació i confrontació no podrà ser un mer diàleg de conceptes, per sublims que aquests puguin semblar a cada tradició, sinó una mistagogia acurada que introdueixi confiadament en cada experiència frontal i generi des d'allà un esforç respectuós per entendre, per comparar i per aprendre. El nostre objectiu. En aquest quadern intentem apropar-nos a l'experiència espiritual o a la mística que està a la base i que actua com a matriu de diverses religions, per intentar completar-les i resituar-les mitjançant el contacte entre elles. Soc conscient que és una tasca molt difícil, ja que cal prescindir de molts elements teològics o cosmovisionals i culturals que semblen centrals als diversos corrents religiosos, i, sobretot, perquè la identificació de cada experiència espiritual hauria de ser tasca no d'una sola persona, sinó de moltes, per a poder identificar millor aquesta experiència que, com he dit, és en si mateixa atemàtica, però que busca tematitzar-se per a poder ser comunicada i compartida. Ratzinger ha insistit amb raó que tota religió va lligada a alguna cultura, encara que no s'identifiqui. Aquí, en intentar apropar-nos a l'experiència mística originària de les diverses religions, per procurar viure-la en un altre context cultural i antropològic, mirem d'apropar-nos a aquesta sempre impossible separació amb l'objectiu de facilitar la trobada entre les diverses experiències. Voldria buscar el que cada una d'aquestes místiques diu de si mateixa, no el que nosaltres ens convindria que digués per resoldre de manera fàcil el problema de la diversitat religiosa, però sense amagar que sóc cristià i que, per tant, conec millor l'experiència cristiana, fet que pot condicionar inconscientment el que vol ser un esforç d'objectivitat. Aquest quadern necessitarà, doncs, ser completat, iniciat així el diàleg de les experiències que promulga. I una última observació. Quan des de la meva òptica cristiana parlo de l'experiència espiritual com a sinònim de mística, no em refereixo simplement a una experiència del no material, sinó a una experiència donada per l'Esperit Sant de Déu, l'acció del qual és universal segons els textos cristians i que ha estat basat sobre tota carn. Amb això crec que queda prou delimitat el nostre propòsit: apropar-nos a les diverses experiències espirituals, i només a elles, que són com les cèl·lules mare de diverses religions: hinduisme, budisme, judaïsme, cristianisme i islam. Amb aquest apropament veurem com poden haurien de purificar-se i com poden haurien de completar-se a través del contacte volgut entre elles, que per la seva mateixa naturalesa es presenten simplement com a testimonis o ofertes. D'entrada, em sembla que és possible dividir-les en dos grans blocs que coincideixen amb els termes geogràfics d'Orient i d'Occident i que poden ser qualificats com a místiques de l'ésser i místiques de la fe. Primera part, místiques de l'ésser. L'hinduisme com a experiència de Déu suposa una de les més radicals afirmacions d'unió amb la divinitat de què ha estat testimoni la història humana. Punt 1. Hinduisme. Punt 1, apartat 1. L'experiència. Punt 1, apartat 1. Apartat 1. Trets característics, no dualitat. Se l'acostuma a caracteritzar amb la paraula de Advaita, no dualitat, que Occident ha tendit a llegir sempre de manera monista o panteïsta, però que, en la mateixa tradició índia, té una lectura més monista i una altra de més dualista. De fet, la paraula Advaita no significa necessàriament identitat, sinó solament no dualitat. I almenys en el llenguatge, sempre balbucejant de la mística, parlar de no dualitat no implica necessàriament parlar d'identitat. Recordo un antic professor que, referint-se a la mística cristiana, repetia amb insistència: no som dos, però tampoc un. Inaccessibilitat. Però, més que aquesta discussió posterior sobre monisme o dualisme, és decisiu en l'experiència hindú que la no dualitat s'afirmi des d'una consciència molt radical de la total transcendència i inaccessibilitat de Déu. Neti, neti, no és això, no és això, repeteix amb insistència els Upanishads, evocant una frase per nosaltres ben coneguda de Sant Agustí: si l'entens, ja no és Déu. Frase molt semblant a aquestes del Kena Upanishad: aquell no pot convertir-se mai en objecte de coneixement. Qui es creu conèixer-lo no el coneix en veritat. Doncs bé, és d'aquesta totalment inaccessible, Brahman, o més per sobre meu que allò més llunyà, de qui se'ns diu també que és el més profund de nosaltres mateixos, més profundament jo que el meu jo més íntim. I aquesta unitat és la que expressa aquesta espècie de mantra, Atman Brahman, o millor, Tatuam Asi, tu ets aquell. Atman designa la dimissió més fonda de l'ésser humà, de difícil traducció a les nostres llengües llatines. I d'aquesta dimensió més profunda, generalment inaccessible a nosaltres mateixos, s'afirma la seva quasi identitat amb el Déu més transcendent. Aquest suprem Brahman, Atman universal, gran menció d'allò que existeix, la més subtil de totes les coses subtils, etern, en veritat, és tu mateix perquè tu ets aquell. Llegim en el Kaivalya Upanishad, el 16, no es tracta d'una afirmació simplement filosòfica o metafísica que brolla des de l'experiència estorada de la relació entre identitat i moviment, com va poder donar-se en els presocràtics. Es tracta d'una experiència mística. L'esperit. Un aclariment molt important. Si intentem comprendre aquesta no dualitat des de les categories del cristianisme occidental, podem pensar que també el cristianisme parla de la imatge i semblança de Déu com el tret existencial més profund de l'ésser humà. Però no es tracta simplement d'això. Per molt bíblic que sigui el llenguatge, es tracta de Déu mateix, com mostra el text de Kaivalya Upanishad que acabem de citar. Per tant, en el nostre llenguatge cristià, l'Atman seria la persona en qui habita l'Esperit Sant. Fa ja molts anys, i des de la intuïció que el caracteritzava, el qui després fou cardenal, Danielo, escrivia parlant de la teologia del futur en un món ja no dominat per l'Occident. S'afirma, per exemple, que la noció índia d'Atman, més rica que el pneuma grec, és potser la més apta per oferir-nos una teologia de l'Esperit Sant. Dins meu hi ha, per tant, l'única veritable realitat. La resta, exterior a mi, és tan irreal com el somni i no alliberadora. L'Atman es troba en tots els éssers i tots els éssers es troben en ell. Quan se'ls veu, s'assoleix la identitat amb el suprem Brahman. No existeix altre camí. Per això, qui entreveu tots els éssers en l'Atman i l'Atman en tots els éssers, ja no se'n separa mai. Capítol 1.1, apartat 2. Accessoris. Sí, d'aquesta manera he aconseguit suggerir la que em sembla l'experiència fonamental de l'hinduisme. Em resta ara afegir-hi un parell de comentaris. A. Aquesta experiència es desplega, doncs, i se sintematitza en mil teologies, mitologies o pràctiques, i en una conceptualització que ens parlarà de la falsedat de tot el real, insistint en el fet que la realitat és tan falsa com allò que somiant percebem com a real. Ens parlarà del drama, veritat, i del karma, concepte assimilable al llatí ordo dels escolàstics. De la reencarnació. De tot això en podem prescindir aquí, remetent-ho només a la frase de Wittgenstein, que en fa una traducció al llenguatge occidental. No com el món és, sinó que el món és. Això és la mística. I evocant potser aquesta besllum trinitària que he comentat altres vegades, Sat, Sit, Anatta, ésser conscient d'ésser i goig d'ésser. Això és tot en realitat. Bé, a més, aquesta experiència de l'hinduisme és universal. Pot ser accessible a tots a través d'una acurada pedagogia. Per això l'hinduisme tenia fama de ser la religió més tolerant, almenys fins que la nefasta i universal vinculació entre religió i nacionalisme l'hagi convertit avui en religió inquisidora i perseguidora. Molt abans que Rainer parlés del cristianisme anònim, la Bhagavad Gita ja semblava suggerir una espècie d'hinduisme anònim quan Krishna diu al protagonista: també els que segueixen altres déus i els veneren amb fe profunda, en realitat m'honoren només a mi, encara que no ho facin de forma correcta. Capítol 1.2. Límits de l'experiència. Per veritable que pugui ser l'experiència de la qualitat divina de l'home, l'hinduisme en treu una conseqüència discutible, que és la pèrdua de valor de tot allò real. Les coses no són res més que aparences, maia, com quan veus confusament una corda que es mou i creus que és una serp, i la història no és més que una espècie de son, samsara, per real que ens sembli, igual que, quan somiem, ens sembla molt real allò que estem somiant. No hi ha dubte que des d'una experiència profunda d'unió amb l'ésser, la resta es converteix en no res. La tradició cristiana havia parlat també de la diferència entre el que és temporal i el que és etern. Que la vida és somni, que la història no és més que un gran teatre on el que importa no és el paper que representes, sinó que el representis bé. Però aquesta conseqüència generalitzadora oblida que en realitat existeixen també milions de persones d'Atman en les quals habita Déu. En menys valorar tan genèricament la realitat, s'amenaça en menys valorar també el dolor dels altres en un món limitat i en una societat que produeix víctimes. La mística hindú sembla desconèixer aquest dolor o prescindir-ne, o en tot cas en conceptualitzar-se el pren com a càstig d'alguna culpa. Així pot desembocar en una visió individualista que arriba a l'acceptació de les castes i dels pàries, justificant aquestes realitats com a càstig d'una mala vida anterior i fent entrar en joc el concepte de reencarnació que, ja en el seu origen, té el sentit negatiu d'un càstig o d'una nova oportunitat en condicions més difícils. I això, malgrat que la por de la mort que té la nostra societat occidental hagi volgut recuperar la reencarnació donant-li un sentit positiu. 2. Budisme. 2.1. L'experiència, dolor i compassió. El que hem dit fins aquí ens porta suaument cap al budisme, que és considerat de fet com una heretgia de l'hinduisme nascuda precisament de l'experiència de la compassió davant el dolor humà. Es pot discutir si el budisme és o no és una religió, ja que en certa forma és ateu. Pot afirmar o no afirmar, o prescindir de la realitat de Déu. Però cal parlar-ne aquí com a prova que l'experiència mística es pot donar fins i tot en no creients. I l'esperit de Déu, basat sobre tota carn, pot intentar així conduir cada llibertat pels camins que no són els nostres. El budisme és més aviat una profunda experiència antropològica, però aquesta experiència arriba a una dimensió tan profunda de la realitat que es converteix en autèntica experiència mística, mogut per la compassió, karuna. Buda renunciarà al nirvana per ajudar els seus germans que pateixen. Una solidaritat d'aquesta mena és intrínsecament teofànica, fins i tot encara que no ho vulgui, perquè brolla d'una triple negació que és intrínseca a tota experiència de Déu. Negació de l'ego, no de la persona. Negació de la propietat privada i negació de la força, perquè Déu és amor universal. El budista, no sabem si també l'ateu, immolant-se a l'estil bonze o manifestant-se en contra de la dictadura birmana, pot ser per al cristià una bona visibilització de les paraules de Jesús en l'Evangeli de Sant Mateu: a mi m'ho vau fer. No sóc expert en el tema ni tinc aquí prou espai per acumular proves escrites. El famós sermó de Bernarès amb les seves nobles veritats és prou conegut. Els homes pateixen, pateixen per la passió que cega i cautivadora. Però hi ha un camí llarg de sortida d'aquest patiment que porta a l'alliberament del desig i que converteix l'ésser humà en il·luminat. A través d'aquest camí recuperarà Buda l'ensenyament hindú sobre la mentida del que és real i la inanitat de les nostres passions, que només intenten atrapar béns. Però en canvi, el budisme arriba a parlar de l'an-atman, que podríem entendre com la negació de l'ego i que en el seu llenguatge negatiu posa en relleu aquest caràcter de reacció contra l'hinduisme. Prescindint d'aquesta saviesa que és més coneguda, m'estimo més fixar-me en un altre aspecte menys conegut i que desborda el terreny sapiencial. L'ànima de Buda és misericòrdia. És l'esperit d'amor que salva els homes per tots els mitjans, i la misericòrdia que pateix i emmalalteix al costat dels homes i les dones. Aquest esperit de misericòrdia del Buda neix en contacte amb la persona humana, i en contacte amb ella neix la fe en ella. Desborda el terreny sapiencial, però sense oblidar que, per arribar fins allà, el budisme ofereix una paraula clau que Occident no sap entendre o que només comprèn d'una manera molt superficial: l'atenció. L'atenció. L'atenció no és tan sols un fixar-se en com funcionen les coses exteriorment, sinó que és una mirada capaç de penetrar fins al fons del mar de la vida, més enllà dels vaivens de les onades en la seva superfície. El budisme és una experiència del que pot donar de si un ésser humà que no tanca els ulls ni les oïdes davant la dimensió més fonda de la realitat. 2.2. Límit de l'experiència. D'acord amb tot això, no m'acaba de fer el pes l'afirmació dels que redueixen el budisme a saviesa i caracteritzen el cristianisme com amor. Crec que la saviesa i l'amor estan presents en dos, encara que potser sí que caldria dir que en el budisme és la saviesa la que condueix cap a la misericòrdia i en el cristianisme és l'amor el que va mostrant la saviesa. Cal afegir-hi que el budisme, tot i que la seva doctrina refusa tota especulació i procura expressar-se en paràboles, ha necessitat també organitzar-se com a comunitat i per la mateixa gran exigència de la seva pràctica ha parlat d'un camí més ample i d'un altre de més estret, Mahayana i Hinayana, que podria tenir el seu equivalent homeomòrfic en la distinció catòlica i discutible entre preceptes i consells, però tot això no interessa ara. El que voldria assenyalar més aviat és que l'experiència budista sembla prestar atenció únicament al patiment que l'ésser humà es fa a si mateix per la ceguesa del desig. D'això se'n va adonar Gautama en la seva història personal des de la seva posició social privilegiada. Però aquest dolor hauria de ser completat per l'intens patiment que la passió humana provoca en els altres, espoliant, assassinant, esclavitzant, humiliant. Hi ha un patiment comú a tots els homes, però hi ha un altre dolor que ens causen els uns als altres ja des del principi de la història, Caín i Abel, i que mereix ser l'objecte central de la misericòrdia humana. 3. Apèndix. Taoisme. No en tinc un coneixement prou profund per parlar-ne aquí, però no vull renunciar al taoisme perquè recull elements o experiències sapiencials pròpies de les religions d'Orient i que poden haver quedat marginades en la seva exposició anterior. Com a tret a destacar, Tao Te Ching, el títol de l'obra de Lao Tse, significa llibre, king, de la virtut, te i del Tao, i del Tao. Aquesta darrera paraula, Tao, ens resulta impossible de traduir. Sembla que sembla al·ludir a l'arrel última d'on brota la virtut. Saviesa, força, bondat de l'ésser. En aquest sentit, i encara que sigui intraduïble, no seria inexacte dir que el Tao pot ser una forma de referir-se a Déu que no s'anomena perquè no se'l coneix. La totalitat creadora manifestada en la unitat que s'amaga en la diversitat és una de les definicions que s'ha donat del Tao i que afavoriria aquesta interpretació. En aquest sentit, és comprensible que la primera vegada que es va traduir el Nou Testament al xinès es llegís així a l'inici del quart evangeli. Al principi ja existia el Tao. Aquesta versió va ser rebutjada per Roma, per por que no fes referència a un déu impersonal. Temor que, al meu parer, no té fonament, perquè l'experiència del Tao queda més enllà del personal o impersonal. Prescindint d'això, ja he dit que no sé si és correcte parlar pròpiament d'experiència mística en el taoisme. Però sí que es pot parlar d'una experiència sapiencial del misteri, no solament de l'ésser humà. També la Bíblia, juntament amb els llibres històrics i profètics, ofereix una sèrie de reflexions que són simplement saviesa humana, o saviesa de Déu en la saviesa humana, i des d'allí s'entreveu un cert desdoblament en el Javé únic, parlant precisament de la saviesa que brota d'ell, viu al seu costat i coopera amb ell. I aquest és un element que no convé deixar passar. El que Lao Tse anomenava la virtut pot brotar d'una crida o una missió, com veureu més tard en el judaïsme, però pot fer-ho també d'una cosa tan humana i tan elàstica com és la recerca de la saviesa. He comentat en un altre lloc que el profeta que més tard va ser Bartolomé de les Cases no es va convertir en escoltar els sermons abrandats d'Antonio de Montesinos, sinó llegint una frase dels llibres sapiencials de la Bíblia. En aquest context, prenen força relleu aquestes frases de Lao Tse. El mar es converteix en rei de tots els rius perquè està més avall que ells. Per tant, el savi governa la gent rebaixant-se en el seu discurs i posant-se l'últim de tots. Oh, no hi ha més gran defecte que la codícia. Una consideració que sembla estar repetida en dues, tres o tres frases del Nou Testament. O aquesta altra, extraordinària, la màxima virtut no és virtuosa, per això és virtut. Un altre tema és si aquestes evidències lluminoses expressades en aquest tipus de formulació donen a l'ésser humà la força per dur-les a la pràctica. Ja el mateix Tao adverteix que les meves paraules són fàcils d'entendre, però molt difícils de practicar, atès que, si el cel i la terra viuen eternament, no deu ser perquè no viuen per si mateixos? Tant si parlem de mística com si no, sembla innegable que en aquesta experiència de dites hi ha una forma de saviesa que no és llibresca, sinó profundament connatural, allò més ric de la naturalesa humana que a vegades evoca la que Eloi Leclerc, parlant de Francesc d'Assís, va qualificar com la saviesa d'un pobre. Per això em permeto concloure aquest apèndix amb una darrera citació de regust franciscà i fonamental per a un món tan malmès com el nostre. Res no hi ha al món més tou i més dèbil que l'aigua, però no hi ha res com l'aigua per anar erosionant el que és dur i fort, i res no la pot reemplaçar. Que el dèbil venci el fort i que el que és tou ho faci amb el que és dur és una cosa que tots coneixen, però que ningú no practica. Potser, doncs, la mística del Tao pot ajudar a convèncer-nos d'això que costa tant creure des de les nostres experiències superficials i fugisseres, que la bondat i la pràctica de la virtut són allò més conforme a la nostra naturalesa, encara que a vegades semblin dures, i que aquestes màximes tan actuals, que totes les coses bones o engreixen o són pecat, estan bé com a passatemps humorístic, però no són res més que nicieses que no han arribat més enllà de l'epidermis de la realitat. Part segona. Místiques de la fe. Potser allò més típic de la mística jueva en comparació amb la de les religions anteriors és una experiència de confiança en aquell misteri que tampoc aquí no dona a conèixer la seva identitat o manifesta el seu nom, i només afirma que ell és, o serà. Èxode 3:14. Punt 1. Judaïsme. Punt 1. Apartat 1. L'experiència. Punt 1. Apartat 1. La fe. Citem només un parell de referències. A. La pregària jueva, els salms, és plena d'expressions de confiança. El jueu s'atreveix a dir el misteri: ets la muntanya on m'emparo, el meu Déu en qui confio. Saviesa 1:91-2. I aquest misteri últim és invocat com la meva muralla, la meva roca ferma, la meva llum i la meva salvació, en qui és possible confiar fins i tot quan la figuera ja no dona fruit, ni brota des dels camps, ni hi ha vaques als estables. Bé, aquesta confiança és l'experiència originària que posa Abraham en marxa vers l'aventura de deixar el seu entorn i els seus suports a l'encalç d'una promesa imprecisa, però que ell percep com a digna de fe. Gènesi 12. Aquesta confiança és tan seriosa que ella sola fa d'Abraham un just. Romans 4. El constitueix pare i model de creients i fins i tot dona un nom al misteri: Déu d'Abraham. Gènesi 26:24. Èxode 3:6 i Mateu 22:32. És fàcil percebre la radical novetat d'aquesta experiència respecte a aquella altra que acabem de descriure en la primera part, ja que suposa una forma de relació més entranyable. La proximitat del misteri no radica només en la seva presència en el meu esperit, sinó en la seva absoluta fiabilitat. Tasteu i veureu que n'és de bo el Senyor. Feliç l'home que s'hi refugia. Salmo 34:9. Per una d'aquestes intuïcions inconscients que cada llengua transmet sobre la mentalitat i el cor d'un poble, Em sembla molt significatiu que en hebreu la mateixa paraula signifiqui creure i subsistir. Això diu molt sobre que la confiança en Déu representa per aquest poble i permet comprendre la posterior paraula de Jesús quan declara impossible servir Déu i els diners. Aquesta total novetat respecte a la mística hindú es veu reafirmada per la consciència de total dependència que, com a criatura, té el jueu respecte a Déu, i no tan sols per la creaturitat. Aquesta confiança resulta més inaudita perquè va unida a la consciència de la pròpia misèria i indignitat davant Déu, tan típica de la fe jueva. Punt 1, apartat 2, paraula. En segon lloc, aquesta confiança es fonamenta en el fet que el misteri parla, una altra gran novetat del judaïsme respecte a les místiques orientals. Però no parla per ensenyar ni tan sols per donar-se a conèixer, sinó per convocar, per demanar confiança en una promesa que ell fa. L'habilitat insospitada del misteri no prové d'una deducció racional d'Israel, sinó d'una paraula que ha vingut a dir-li: he vist l'opressió del meu poble, per això he baixat a alliberar-lo. D'aquest parlar del misteri sorgeix una altra novetat inesperada. Hem insistit a dir que, tal com passa a Orient, el misteri no dona el seu nom, per més que parli. Se li ha de seguir aplicant la fórmula hindú neti-neti, que ja vam veure. Per això, no obstant, revela que és un déu de les víctimes, dels oprimits, dels que pateixen i dels indefensos, dels que no tenen advocat com la vídua, l'orfe o l'estranger. La primera paraula del misteri és pronunciada perquè ens assabentem: he escoltat el clam del meu poble. O apartat 2, el seu desenvolupament. Dels dos trets anteriors embrolla una sèrie de reflexions, de conseqüències, d'invitacions, però també de tocs d'atenció. 1.2, apartat 1, la temptació. L'experiència d'absoluta fiabilitat passa per la crisi típica de totes les relacions humanes. Sovint aquesta confiança sembla veure's defraudada i es desperta un dubte inevitable. És que Déu falla? Això és el que es pregunta Job mentre els profetes d'Israel no es cansen de repetir: falla el poble, falla l'home. Dos sentiments parcials molt presents també en els salms. La mística jueva es debat així entre el temor, la confiança i la conversió. 1.2, apartat 2, el dolor en la història. Però amb això s'ha posat en relleu una altra novetat respecte de la mística hindú. L'entorn de l'ésser humà no és simplement aparença, il·lusió o mentida. És sobretot patiment, abús i injustícia. D'aquesta manera, Israel anirà articulant la convicció que Déu és un Déu de les víctimes i l'home un ésser necessitat de perdó. L'hindú no hauria entonat mai cants com el Miserere o el De Profundis, ni recorregut a profetes com Amós o Isaïes, mentre que la confessió del propi pecat marca tota la narració que fa Israel de la seva història. L'entranyable agnòstic que va ser Manuel Vázquez Montalbán comentà una vegada que Israel havia estat l'únic poble que havia narrat la seva història no per glorificar-se a si mateix, sinó per mostrar la seva indignitat. I a la vegada hi afegeixo jo la seva confiança en Javé, tot i aquesta indignitat. Ni catalans, ni bascos, ni espanyols, ni francesos, ni nord-americans, ni l'antic imperi romà més proper a Israel no han explicat així la història dels seus pobles. Fins i tot l'edat d'or de Vidicosa Lomònica es narra com un esplendor fonamentada sobre el pecat. 1.2, apartat 3, revaloració de la història. I d'allí en sorgeix una nova particularitat. Es tracta d'una confiança no només enllà transcendent, sinó per aquest més ençà. Amb això, la realitat i la història desvalorades en l'hinduisme es revaloren ara, no per si mateixes, sinó perquè, tot i el seu no-res i el seu engany, Déu les ha mirades i les ha donades a l'home. La intenció última de l'experiència mística oriental es formula millor dient que no és pas la realitat exterior la que ha de ser devaluada, sinó la nostra relació amb ella la que ha de ser corregida, de manera que no es converteixi en una relació ni possessiva ni violenta. Perquè, si m'enfronto al món i a la història amb aquesta actitud violenta o possessiva, llavors és quan es converteixen per mi en pura mentida. D'aquesta manera, l'experiència mística del judaïsme és experiència històrica d'alliberament. De fet, la fórmula abans evocada, he escoltat el clam del meu poble, per això he baixat a alliberar-lo, Èxode 3, 7, 8, consisteix el primer relat d'aquesta experiència, ordenant-la ara no lògicament, sinó cronològicament. Un parell de notes ràpides sobre aquest text fonamental del judaïsme. A. Moisès sent aquesta veu en un context geogràfic on el que menys es pot escoltar és un clam de persones que pateixen. En l'impressionant escenari del Sinaí, amb els blocs de granit de color rosa i el desert que l'envolta, i bé, cal fer aquí un cert paral·lelisme amb la compassió budista, però ara aquesta es dirigeix al dolor creat per l'opressió històrica i no pel desig sex de l'individu. Amb dues notes són molt presents i perllongades en l'experiència mística dels profetes i en la seva radical convicció de com és intolerable l'opressió humana davant la sedaca, davant la justícia divina. Punt 2, apartat 4. Personalització. Aquesta confiança en una paraula del misteri innominable, implica una altra novetat respecte a l'Orient. En la mística jueva es tracta d'una experiència particular que no té la pretensió de ser universalitzable com la baita hindú. A partir d'aquesta fosca arrel, es dirà més tard que el concepte de persona i de la seva dignitat és el llegat principal del judeocristianisme a la humanitat. Però ara importa més assenyalar que aquesta individuació de l'experiència mística no constitueix per al jueu fidel un privilegi, sinó una missió i un deure. Ves al meu poble i digue-li. O la finalitat darrere del poble elegit, que és ser llum per als altres, perquè aquí es comencen a entreveure els riscos de l'experiència jueva. Punt 1, apartat 3, límits o perills. La temptació. I aquesta experiència, encara que pot acabar sent una font d'increïble llibertat, costa molt d'acceptar i a vegades degenera en un intolerable abús de confiança a Israel, i l'Església, després d'ell, han estat profundament infidels i traïdors a aquesta acceptació, deformant així molts altres conceptes del judaïsme, com el de l'elecció de Déu, i com Pere, que no veu les coses com Déu sinó com els homes, Mateu 16, 23. I és que, com ja va intuir Joan de la Creu, la imatge pròpia i la imatge de Déu en l'home caminen juntes. Per això, quan Déu elegeix un poble per ser llum dels altres pobles, aquest perverteix aquesta elecció en un privilegi que li permeti creure superior o l'autoritzi a convertir-se en dominador. Però precisament per això, la mística jueva ha donat lloc a les figures dels profetes tan típiques i pràcticament exclusives de la Bíblia hebrea. En ells, la profunditat mística sembla convertir-se, a més, en geni literari, com passarà també amb Joan de la Creu. I tot el seu missatge es redueix a una denúncia constant de la idolatria de la pròpia seguretat, bé sigui una seguretat buscada en aliances amb els imperis de l'època o en la pròpia riquesa privada. Aquesta idolatria de la seguretat és incompatible amb la confiança d'Israel en el seu Déu. Punt 3, apartat 2. Llum de les nacions. A causa de tot això, la importància del judaïsme en la història de la humanitat no serà mai prou reconeguda. Tot i que els seus pecats, l'influx increïble d'aquest poble petit en tota la humanitat és sorprenent i sembla realitzar d'alguna manera, i per la part del darrere del tapís, la promesa de Jahvè de ser llum per les nacions, precisament per això encara sap més greu la radical traïció a aquesta experiència de l'actual estat d'Israel, que, per aquella mateixa idolatria de la seguretat que van denunciar els profetes, ha trepitjat allò millor que hi havia en el judaïsme i s'ha convertit, de fet, en el major antisemita del moment. Avui és necessari cridar que el Déu d'Israel, el Déu de Jonàs, de Jeremies o de Rut, està de la part dels palestins i de l'urgència d'un estat just i digne per a aquest poble. I si avui Verdi compongués un nou Nabucco, serien el mateix Israel d'avui en els jueus fidels deixarien volar el pensament vers la pàtria perduda i veurien les seves arpes d'or no penjant sobre els salzes de Babilònia, sinó sobre el nou mur de la vergonya i els assentaments invasors. Tillar aquestes crítiques d'antisemitisme és la mateixa hipocresia que s'esdevé dins l'Església Catòlica acusant de manca d'amor a l'Església els que afirmen que està fundada sobre els evangelis i la fe de Pere i no sobre el poder del Vaticà. 1.3, apartat 3. Infidelitat. Els perills que broten d'aquesta mística ja han anat apareixent en la nostra descripció. Tots ells semblen convergir en la tentació de separar un dels dos pols de la dialèctica que la configura, deformant-la així d'una manera monstruosa. El perill d'un antropomorfisme excessiu va ser sentit pel mateix Israel que intentà compensar-lo amb el manament de la prohibició d'imatges que l'Església, hereva d'Israel, hauria de tenir avui més en compte. Ja hem parlat de la tentació de disposar de Déu abusant de la confiança personal en ell. Aquesta sensació de disposar de Déu du a la temptació de prendre's la justícia pel seu compte i així realitzar la justícia de Déu, convertint en justícia de Déu la simple venjança humana. Ens sembla interessant en aquest sentit una comparació amb la Bhagavad Gita pel que fa al tema de la guerra. En el poema hindú, el rei sent al principi uns certs escrúpols davant el fet mateix de la guerra i la mort violenta. Però des de l'esmentada desvaloració de la realitat, Siva el tranquil·litza dient-li que això és el que toca fer i que l'important és dur a terme el seu paper amb la intenció recta. Israel, en canvi, se situa a la vegada per sota i per damunt de la resignació hindú. Primer, per la tentació de la Guerra Santa, que també heretarà l'Església. Segon, per la intuïció i l'experiència interior de que Jahvè és un Déu que, a tot arreu, ha fet cessar els combats, ha trencat els arcs i trossejat les llances, ha tirat el foc als escuts. Salm 46, 10. I el seu projecte per aquest món és que les espases es converteixin en relles, les llances en falç, i cap nació no empunyi l'espasa contra una altra, ni s'entretenin mai més a fer la guerra. Ni s'entrenin mai més a fer la guerra. La resignació hindú respecte al real és més estàtica, mentre que la confiança jueva és més dinàmica, però també més perillosa. No cal dir que tots aquests perills amenacen també la mística cristiana, hereva d'Israel, i de la qual parlarem en el proper capítol. Punt 2. Cristianisme. Assenyalaré també tres trets per descriure l'experiència espiritual que dona origen al cristianisme. És una mística de l'amor que arriba fins un advaita horitzontal. Serveix l'expressió que explicaré tot seguit. És una mística de la llibertat i és una mística de la nit fosca. Els tres trets sorgeixen d'allò viscut per Jesús de Nazaret i al voltant de Jesús de Nazaret. Després els retrobarem amb els noms d'absolut, promesa i maledicció. 2.1. Una mística amorosa. El que en el judaïsme qualifiquem com a fiabilitat del misteri culmina en el cristianisme com una increïble relació d'amor amb el misteri. I en les fonts mateixes del cristianisme, Pau canta una fe en el misteri que mitjançant Crist em va estimar i es va entregar ell mateix per mi. Gàlates 2:20. Joan reformularà això mateix escrivint que Déu és amor. Ens va estimar ell primer i el que estima ha nascut de Déu. 1 Joan 4:7, 21. Tots dos coincideixen també a afirmar que aquest amor de Déu l'hem conegut perquè va enviar el seu fill com a víctima que ens allibera dels nostres pecats. 4:19. Però és important subratllar que aquest amor no elimina el tret comú de la incognoscibilitat del misteri. A Déu ningú no l'ha vist mai. 4:12. I això, malgrat la vinculació tan forta que les paraules estimar i conèixer tenen tant en la Bíblia com en la llengua hebrea. La unió íntima amb Déu no condueix, doncs, a veure el millor, sinó a tenir els seus ulls i les seves orelles per veure i escoltar el món. D'aquesta manera, l'experiència espiritual cristiana parla sempre ternàriament. Sap que Déu està amb nosaltres. Romans 8:31. Sap que Déu està amb nosaltres, Emmanuel, Mateu 1:23. I sap que Déu està amb nosaltres, Romans 5:1. D'aquí es desplegarà la posterior doctrina trinitària que com a doctrina no importa ara, però que es reflecteix en tres estils de llenguatge. Una mística esponsal, una mística llibertària de filiació i una mística profètica de fraternitat. Vegem-ho ràpidament. Una relació esponsal. La mística cristiana posterior tindrà l'atreviment de parlar d'una relació esponsal o conjugal amb el misteri. Joan de la Creu, en els seus esplèndids poemes, és l'exemple més conegut d'aquest atreviment. Però abans d'ell, Sant Bernat, en el seu comentari al Càntic dels Càntics, havia parlat de Jesús com el bes als llavis que Déu dona a l'humanitat, aclarint que, en el bes als llavis, no es distingeix el que dona i el que el rep. No hi ha dos petons, sinó un únic, que és a la vegada totalment d'un i totalment de l'altre. I abans d'ell, la patrística no va tenir por de designar Jesús com a matriu del cos de la humanitat, el lloc per on entra la llavor de Déu i d'on surt la persona nova, filla de Déu. 2.1.2. Una relació de filiació. En segon lloc, per al cristianisme, és el mateix Déu de l'esperit, l'admant de l'home, el qui reconeix i respon a aquest amor, ensenyant-nos com hem de pregar. Romans 8.26. O invocar el misteri amb l'apel·latiu entranyable d'Abba. Gàlates 4.6. Joan afirma igualment que el coneixem per l'esperit que ens ha donat. 1 Joan 3:24, 4:13. La unitat inseparable o no dualitat es dona llavors pel cristianisme primer i només en la persona humana de Jesús i després per nosaltres, per l'esperit, entre el nostre amor a Déu incorporats a Jesucrist i el nostre amor a Jesucrist en el germà, sobretot en el famolenc, en el qui pateix o en el necessitat. Mateu 25:21. Això és el que he anomenat abans, Advaita horizontal. 2.1.3. Una relació de fraternitat. Per tant, i d'una manera sorprenent, aquesta relació conjugal amb Déu, lluny d'excloure els altres éssers humans o de prescindir-ne, els inclou necessàriament en el nostre amor a Déu, reprenent la negativa històrica de Jesús de separar l'amor de Déu de l'amor al germà. Marc 12:21. Els escrits joànics declaren taxativament que només aquell que estima el germà pot pensar que estima Déu. I qui afirma estimar Déu i no estima el seu germà no coneix Déu i és simplement un mentider. Joan 4:8-20. 2.2. Mística alliberadora. Com a cristià, em sento obligat a allargar més aquest capítol, fet que no m'ha semblat adequat en els altres casos, precisament per respecte a allò que un no coneix tan bé. 2.2 apartat 1. El valor de l'ésser humà. Si ara intentem descriure una mica com actua l'experiència espiritual que constitueix el cristià, pot servir-nos de fil conductor l'esquema de la primera part de la carta als romans, que, més que una teologia sistemàtica, exposa l'experiència espiritual de la qual vivia Pau. Ho podem resumir en 5 punts. A. La humanitat s'ha pervertit des dels seus orígens i camina vers la seva autodestrucció. I nosaltres, per tant, som dolents o estem malejats. B. Déu, no obstant això, ha decidit no destruir l'ésser humà, sinó regenerar-lo. El poder perdonador de Déu arriba a convertir en no fet el mal que hem comès. Amb un joc de paraules, el que nosaltres anomenem infecte en el sentit de menyspreable o abominable. Déu ho converteix en infecte. Mai no fet, mai no realitzat, que era la pretensió última i inassolible de l'adjectiu. El que no hauria d'existir, Déu ho converteix en no existent. I aquest és el significat darrer de la paraula perdó. C. Déu actua així donant-se del tot en la vida de Jesús, lliurada fins a la mort per obra del nostre pecat, però ressuscitat per la nostra justificació. D. A partir d'això, la persona humana és traslladada a un règim que ja no és d'obligació, sinó d'amor gratuït al qual respondre. Per això, aclareix Pau, no pecarem encara que estiguem en un règim de no obligació. E. Aquesta resposta a l'amor gratuït serà fatigosa i lenta. S'hi anirà transfigurant l'ésser humà i per adonar-la comptem amb l'ajuda i la força de l'esperit. Però el que importa no són les dificultats o incoherències del camí, sinó la meta que se'ns presenta esplèndida, la manifestació de la llibertat i la glòria dels fills de Déu. Romans 8.21. Aquesta breu exposició requereix encara un darrer aclariment. L'amor, per la seva mateixa naturalesa, ha de ser cregut. Implica un element fonamental de confiança del qual no pot prescindir. També tot l'amor de Déu que acabem de descriure ha de ser cregut. Creure en Jesucrist és, en realitat, creure en aquest amor increïble més que en unes fórmules metafísiques que només poden tenir vigència en la mesura que ajuden a creure-hi. Fins a l'extrem que l'etern problema humà, quan es torna a aquesta terra, el de la seva justificació, el seu valer, només es resol per la fe en l'amor. Aquesta fe és reputada com a justificació de l'home. Romans 3, 1, 22-23. Alguna cosa així és la que també resumeix la primera meitat de la carta als romans i, a la vegada, l'experiència espiritual de la qual viu tot cristià autèntic. A partir d'aquí es percep també la gran dificultat de la fe, en total continuïtat amb la dificultat de la fe jueva. 2.2 apartat 2. Mística i llibertat. Potser l'exposició anterior, si he sabut fer-la, permetrà comprendre que l'experiència de relació amorosa amb el misteri és font d'una increïble llibertat. Els escrits joànics diran breument que l'amor exclou tot temor. 4.18. Pau declara més solemnament que per relacionar-nos amb el misteri no hem rebut un esperit d'esclaus que ens faci recaure en el temor, sinó un admant de fills i hereus. Romans 8.7. Els primers apòstols semblen haver exercit aquesta llibertat davant les autoritats religioses, limitant-se a respondre senzillament que cal obeir Déu abans que els homes. Actes dels apòstols 4, 19, 5, 29. A partir d'això, és fàcil entendre perquè els grans místics cristians van ser homes d'una estranya llibertat que els va fer sospitosos i problemàtics a ulls de la institució, i que només després de morts van ser reconeguts. 2.3. Mística de la nit fosca. Tal com hem dit de la fiabilitat del misteri en el judaïsme, també per al cristià l'amor de Déu s'amaga tant en l'àmbit personal com sociohistòric. i el subjecte de l'experiència es descobreix clamant a Montsant Joan de la Creu: «¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Salí tras ti corriendo y eras ido». Aquesta desaparició de l'estimat és profundament dolorosa. Es dirà que fereix tendrament, però el fet és que ho fa a la zona més vulnerable del creient: «De mi alma en el más profundo centro». Parodiant la dita, Déu sembla jugar en el sentit de tirar el do i amagar la mà. Es deixa veure, però s'amaga tot seguit. Abraham camina a l'encalç d'una promesa que sembla no complir-se. El poble es troba al desert després d'haver sortit de l'esclavitud cercant el seu alliberament. I el mateix Jesús, que es va atrevir a anomenar Déu Abba, acabarà dient: «Déu meu, per què m'has abandonat?». És coherent, llavors, que en la mística cristiana sorgeixi el llenguatge de la nit fosca. La nit fosca pot anar des de Job fins a Auschwitz. S'intentarà maldestrament explicar-la com una preparació ascètica o com una prova, però en realitat és molt més i té una raó més fonamental. És, per un costat, expressió de l'absoluta transcendència de Déu, fins i tot en el seu total lliurament, i a la vegada és expressió d'aquella dimensió creient que realitza la plenitud de l'amor. Justifica l'home quan aconsegueix saltar com Jesús des de l'abandonament de Déu fins a les mans del Pare, des del «Déu meu, perquè m'has abandonat» fins al «Pare, a les teves mans encomano el meu esperit». Aquesta dimensió que va expressar el místic carmelità d'una forma tan admirable com senzilla: «Que bien sé yo la fuente que mana y corre, aunque es de noche». Però, a més d'això, la nit és també conseqüència del caràcter global d'aquesta realitat nostra, tantes vegades contrària a l'amor, i que, llegida des de l'esdeveniment de Crist, resulta ser a la vegada absolut maledicció i promesa. L'absolut del «a mi m'ho fèieu», Mateu 25:40, la maledicció de «pare, aparta de mi aquesta copa, però que no es faci el que jo vull sinó el que tu vols», Marc 14:35, i la promesa del «jo sóc la resurrecció i la vida». Potser les paraules més inaudites i més audaces que s'han escrit mai en un text religiós. Des d'aquesta darrera arrel mística es pot descriure senzillament el cristianisme com fent l'amor, en l'amor que en aquest món nostre és sempre vençut i sempre invencible, i és possible mirar des d'aquí la profunda intuïció mística de dues santes recents, totes dues amb el nom de Teresa, quan la nit del no-res va caure sobre la seva fe: «Si no puc creure, almenys podré estimar». 2.4. Conseqüències. 2.4 per tatu. Mística d'igualtat. L'autèntica mística cristiana explica així el fonament teològic i teofànic que existia ja en la compassió budista. Una mística de la igualtat fundada en el fet que Déu és tal com el va revelar Jesús, recorre tot el Nou Testament, avergonyint algunes esglésies cristianes, i revela també que si la justícia és l'atribut bíblic de Déu, la justícia del misericordiós és el seu enorreament, tot i semblar paradoxal. Ell, sent ric, es va fer pobre per nosaltres perquè us enriquíssiu amb la seva pobresa. 2 Corintis 8:9. És un món contrari a l'amor i, com a conseqüència, ple de víctimes. No es pot buscar l'amor de Déu ni Déu mateix fora de les víctimes. I això acaba mostrant la veritable mística cristiana, en expressió de Pere Casaldàliga, com una mística de l'alliberament. Apartat 2. Mística en conflicte. Tot el que hem dit fins aquí deu haver fet recordar al lector la coneguda i tan citada frase de Karl Rahner: «El cristià del segle XXI serà un místic, és a dir, Serà un home que haurà experimentat alguna cosa o no serà cristià. No la cito ara per promoure l'experiència interior, sinó perquè aquesta frase deixa entreveure una crítica molt seriosa al cristianisme anterior al Vaticà II, un cristianisme merament sociològic, sense experiència espiritual, recolzat en la força d'allò que és massiu, però mancat d'arrelament en el més profund de la persona. Així sembla mostrar-ho la manera com s'ha ensorrat en l'Europa del segle XXI. I així es perceben també els problemes que, més enllà de les seves èpoques millors o pitjors, l'Església haurà de tenir sempre amb els cristians. Primer, perquè l'experiència de l'amor i la llibertat és indispensable per la missió, i sense ella no hi ha evangelització, que significa comunicació d'una bona notícia. Però també perquè els éssers humans tendim a falsificar l'amor més que qualsevol altra realitat, i perquè, com ja hem dit, el cristianisme és intrínsecament comunitari i tota gran comunitat necessita un mínim d'institució. 2.5. Perills i dificultats. Si la descripció anterior ha seduït mínimament el lector, convindrà recordar tot seguit el refrany llatí, corruptio optimi pessima, que ens pot ajudar a entendre que els perills de l'experiència cristiana, quan s'estructura com a religió, són més grans que tots els que fins ara hem exposat. Per això el cristianisme necessitarà totes les altres experiències per a corregir-se i complementar-se, i les necessitarà encara que sembli paradoxal, en la mesura que es consideri la revelació plena i definitiva de Déu, perquè la seva mateixa experiència creient li diu que, com va passar amb el profeta Jonàs, quan Déu crida i es dona a conèixer, no ho fa en benefici del profeta, sinó que ho fa pel bé dels milers d'homes que viuen a Nínive, tan lluny de Jerusalem. Joan 4:11. En estructurar-se el cristianisme com a religió, la confessió és més tentada de caure en l'antropoformisme, precisament per la seva convicció de la proximitat i humanitat de Déu. Una convicció que, despullada de l'experiència bíblica, conduirà a mil supersticions, a pseudo-revelacions i idolatries que l'autoritat eclesiàstica, en la meva modesta opinió, hauria de limitar molt més. Per evitar aquest antropomorfisme, el cristianisme necessitarà el recurs a l'experiència hindú d'inseparabilitat del meu jo amb l'esperit del misteri present en allò que més profund. Necessitarà també l'ajuda del judaïsme, procurant recuperar en un altre context històric el tema de la prohibició de les imatges, perquè una cosa és declarar la legitimitat de les imatges precisament perquè el mateix Déu ha assumit imatge humana, o com un recurs pedagògic davant un poble que no sap ni llegir ni escriure, i una altra molt diferent, la seva proliferació supersticiosa en una cultura de la imatge com és la moderna. I al costat del segon manament, el cristianisme hauria d'aprendre també l'admirable respecte jueu a l'hora de pronunciar el nom de Déu. L'ensenyament tan cristià del Déu proper fa que molts cristians parlin de Déu com una cosa més, com l'ifon o el cunyat o la taula de casa o el veí del davant, oblidant que Pau deia als ciutadans d'Atenes: no hem de pensar que la divinitat sigui semblant a imatges d'or, de plata o de pedra treballades per l'art i el talent dels homes. Actes 17-29. Perdent aquest profund respecte amb què tota criatura ha d'apropar-se al misteri innominable. La mística cristiana, precisament per ser mística d'ulls oberts i girada cap a la realitat històrica, necessitarà també no oblidar la relativització oriental del món i la història i de la mateixa institució eclesial, respectant a la vegada el valor que Déu els dona en recapitular-les en Crist. La comunitat cristiana, quan s'institucionalitza, haurà de recordar el manament de no apagar l'esperit, perquè per a no degenerar en una cosa tan contrària a Jesús com una lletra que mata l'esperit. Finalment, l'experiència de la increïble proximitat de Déu en convertir-se en fórmula tindrà el perill de deformar-se en allò que avui es critica com un Déu a la carta, unes vegades conforme al disseny dels seus dirigents i altres de les seves bases. Una temptació no estranya en el cristianisme d'avui que pot ser corregida per allò que ara diem de l'islam. Tots aquests perills molt reals mostren la importància de la distinció entre fe i religió proposada per Karl Barth, encara que potser no del tot ben elaborada per aquest gran teòleg i represa més tard en un altre context per D. Bonhoeffer. Punt 3. Islamisme. En nom d'Allah, el compassiu, el misericordiós. Lloat sigui Allah, Senyor de l'univers, amo del dia del judici, a tu només servim, a tu només implorem ajuda. Guia'ns pel camí recte. Així comença el text sagrat de l'islam, que a més mereix, més que cap altra religió i gairebé en exclusiva, el títol de religió del llibre. 3.1. L'experiència. L'experiència espiritual que batega darrere aquestes frases em sembla fàcil d'explicar. Islam acostuma a traduir-se com a submissió. L'islam neix com a correcció d'un cristianisme popular i deformat, que és el que va conèixer el profeta i que va considerar supersticiós i idòlatre. El text que hem citat de l'Alcorà posa en relleu aquesta actitud d'immens respecte. El misteri últim és compassiu i misericordiós. Però això són només adjectius. L'apel·latiu fonamental, el que el defineix per damunt de tots els altres noms, és el de Senyor de l'univers, únic a qui servir i de qui esperar ajuda. Només Déu és Déu, i no hi ha més Déu que ell. La paraula submissió sona avui malament en el nostre Occident, que tant ha confós la llibertat amb l'orgull. Això no obstant, referida al misteri últim, té un profund sentit de respecte i marca l'única o almenys la primera actitud possible de l'ésser humà davant la grandesa incomprensible de Déu. Cal comprendre, llavors, la seriositat de la paraula que busca preservar la superioritat de Déu davant un judeocristianisme antropomorfitzat i corregeix aquest Déu a la carta del qual parlàvem abans. Descalçar-se quan entrem al temple intenta ser expressió discutible o anacrònica, si es vol, de la nostra nuesa i la nostra submissió davant el misteri. I encara més clarament, l'islam és la mateixa paraula que fa servir els cristians de llengua àrab per expressar allò que nosaltres anomenem lliurement a Déu. La paraula es dignifica així. En els orígens de l'experiència i en contra del que Occident creu, submissió no és esclavitud, sinó llibertat, sobretot quan en els seus primers segles l'islam conviu amb un cristianisme que conserva la definició de Déu com a amor i es converteix en submissió a l'amor. Això és el que s'esdevé en la mística sufí, que durant 10 segles agafa una extensió que va des de la península ibèrica fins més enllà de l'Orient Mitjà i que constitueix la major aportació de l'islam a la història humana. Citaré només unes petites perles d'aquesta submissió a l'amor. El mestre Rumí demana a Déu: no deixis ni un instant la nostra oïda sense misteri, ni apartis de la nostra vida el rostre de l'estimat. I amb tons que s'avancen al càntic espiritual de Joan de la Creu canta: avui vaig errant de porta en porta, qui té notícies de l'estimat que vaig veure a nit? I l'efecte d'aquesta submissió a l'amor s'expressa en una pregunta que l'autor dirigeix explícitament al Senyor de la Glòria: com anar vers tu? I respon el Senyor: deixa el teu ego i vine. Aquest alliberament del propi ego pot figurar com el tret transversal comú a totes les experiències místiques, prenguin el nom que prenguin. Amb ell va en consonància la sentència del murcià Ibn Arabi, segle XII-XIII. La sinceritat és la túnica de l'aspirant a sufí, aquesta sinceritat oposada radicalment a l'autoengany sobre el qual els humans tendim a construir la nostra vida. Els harmònics cristians que ressonen en l'obra d'Ibn Arabi són molt perceptibles, no sols pel seu famós lament: qui ha emmalaltit de Jesús ja no es curarà mai, encara que la traducció és discutida, sinó per textos com aquest altre, en què la mística es fa novament horitzontal. Els sufís no tornen mai mal per mal. Tothom qui els busca els troba. Tothom qui vol arribar fins ells ho aconsegueix. No diuen mai a qui els necessita que torni l'endemà. No acomiaden mai cap necessitat. Aquesta preciosa harmonia pot trencar-se molt fàcilment. De fet, encara que el misteri és qualificat en cada pàgina de l'Alcorà com a clement i misericordiós, entre els 99 noms de Déu hi falta precisament l'únic que és el que el Nou Testament li dona. Déu és amor. La profunda defensa de la identitat de Déu portarà el musulmà a deixar clar quin és el lloc de Déu i quin és el lloc de l'home, tant en aquesta vida com en l'altra. Des d'aquí podem comprendre també els límits i els perills d'aquesta experiència, per altra banda, tan necessària. 3.2. Perills. Hem dit que quan a l'amor a Déu li falta la submissió, es pot pervertir en una espècie de Déu a la carta. Potser es pot abocar aquí una altra experiència humana complementària. Quan a la submissió li manca l'amor en les relacions humanes, es pot desembocar en allò que Hegel va descriure com la dialèctica de l'amo i l'esclau. Un procés que va girant com un mitjó la relació i pel qual el servent, a còpia de la seva submissió, acaba esdevenint l'amo del seu senyor. Llavors, amenaça el perill d'allò que Jesús va denunciar en una part del judaïsme de la seva època com a fariseisme: la seguretat de poder disposar de Déu incondicionalment en profit propi. Es cau així en el mateix perill del Déu a la carta, tant si s'elimina el respecte de la dimensió de l'amor com si s'elimina l'amor de la relació de submissió respectuosa. La mateixa sensació de ser els únics fidels, els únics justos, autoritzats, fins i tot a matar per defensar Déu. Aquest és, sens dubte, el perill, no solament de l'islam, sinó de totes les que hem anomenat místiques de la fe, quan s'estructuren en sistemes religiosos. Per això, abans de tancar aquest darrer capítol, deixeu-me acabar amb un apèndix sobre la violència. 4. Apèndix. El problema de la violència religiosa. El problema podem formular-lo així: l'experiència mística és intrínsecament antiviolenta. Com és llavors que les religions s'han mostrat sovint com a violentes? D'entrada, convé repetir que la violència no és pròpia de l'experiència creient, és més aviat intrínseca a l'ésser humà. I ho és no tan sols per la necessitat d'autodefensa i de supervivència en contextos cada vegada més brutals, sinó sobretot per la nostra dimensió racional i la pretensió d'universalitat que és intrínseca a la raó, tot i que la raó, actuant amb netedat, pot percebre la maldat de la violència. La majoria de les violències que uns homes imposen a d'altres només pretenien, en teoria, fer que entressin en raó o acceptessin la veritat. Aquesta dinàmica violenta tan pròpia de l'ésser humà és la que més tard se serveix de la religió, contrariant l'experiència mística o de qualsevol altra cosmovisió global, per imposar-se per la força. En el cas de la religió, aquest afany d'absolutesa, agressivo, universal, de la nostra raó, pot veure's reforçada per la pretensió que la veritat de la raó és la veritat mateixa de Déu. Però encara que no es recorri a Déu, la pretensió universal de la raó, que és vàlida i necessària, xoca després amb la diversitat de les persones i dels raonaments humans. I els homes troben llavors una excel·lent excusa inconscient per donar sortida a la seva violència amb l'excusa de defensar Déu o defensar la raó o la ciència o la veritat. En el cas de la religió, aquest procés portarà implícita una contradicció flagrant amb l'experiència mística. Res de coacció en la religió. El camí veritable ha quedat patent respecte de l'error, diu l'Alcorà. I cito expressament l'Alcorà perquè, entre nosaltres, és l'Islam qui té més fama de ser violent, però es tracta d'un ensenyament comú a totes les religions. En el cas de la increença, es dona també una contradicció entre una actitud inicial que apela a la tolerància com a virtut pròpia i mil formes de violència posteriors que sorgeixen en aquells que pensaven així i que deriven, de fet, que la nostra necessitat de reconeixement és tan gran que la diversitat o la negació d'allò que pensem l'acostumem a viure com una agressió a la nostra necessitat de seguretat, sobretot si aquesta dissensió procedeix de persones o entitats autoritzades. El resultat és que totes les religions tenen una història criminal, tot i que molts creients de bona voluntat se sorprendran en llegir això o s'resistiran a acceptar-ho. Però també els ateïsmes, tot i ser més recents i més moderns, tenen una notable història criminal i això, per més que molts no creients honestos, encara se sorprenguin en llegir-ho i es resisteixin a acceptar-ho. Conclusió. Interioritat, lucidesa, història, relació amorosa, adoració. Aquestes cinc paraules poden resumir molt simplificadament allò que l'Esperit Sant diu a les comunitats humanes. Probablement, cada experiència podrà retrobar o podrà aprendre en la seva profunditat el que diuen les altres. En qualsevol cas, no pot negar-ho, perquè això seria dividir l'Esperit, que és unitat, en la diversitat. Val la pena abocar aquí el que, amb una genialitat intuïtiva, va escriure Pascal, que les heretgies en la teologia cristiana no ho eren per allò que afirmaven, sinó per allò que negaven, perquè la parcel·la de veritat que volien protegir la defensaven no donant espai a altres veritats o negant-les. L'heretgia seria així, teològicament parlant, no una mentida o un error, sinó una veritat intolerant. D'acord amb això, l'experiència mística menys dolenta, l'única aspiració possible quan es tracta de la immensidiatesa amb Déu ha de ser la més integradora, cat, òlica, en llenguatge original, i que per això la més crucificada en aquesta nit impossible de totalitat cercada. Corregint una mica el títol donat a les dues parts d'aquest quadern, podem parlar ara de mística de l'ésser i mística de l'amor. I aquí potser començarà a percebre's que totes dues no s'han d'excloure, sinó sumar-se i integrar-se. L'experiència hindú no pot ser exclosa de la mística cristiana. Potser hauria de ser el punt de partida de tota experiència religiosa autèntica. Però, com que en l'abisme del misteri no s'arriba mai al fons, en endinsar-se en el Brahman sense nom, aquesta mateixa experiència s'anirà transformant fins a recuperar els altres elements descrits. Perquè, si Déu és amor, l'experiència de Déu implica un no a un món muntat sobre l'exterioritat, la degradació de la història o de les relacions humanes i l'adoració del propi ego. Però un no que va molt més enllà de la mera fugida d'aquest món per a convertir-se en resistència, perquè aquest món degradat i deforme, Déu el segueix estimant, tot i desitjar que canviï. Es comprèn així la senzilla conclusió d'Dorothy Soll: mística és resistència. Per això, tornant a les dues seccions d'aquest quadern, les místiques occidentals han de recuperar la inefabilitat del Déu sense rostre per no caure en idolatries sistèmiques. Les orientals han de recuperar la història i tornar-se d'ulls oberts sense perdre per això res de la seva autenticitat, sinó simplement enriquint-la. Alguna cosa així seria la tasca del diàleg d'experiències, no de dogmes ni d'institucions que cercava aquest quadern. Però perquè sigui integrador de tot, crec que no l'hem d'acabar sense al·ludir allò que podríem anomenar com a mística del no creient. També en la persona no creient pot donar-se una profunda experiència espiritual que apunti a dimensions noves o desconegudes. Podríem parlar de l'experiència de la bondat, de l'amor, de la bellesa, fixant-nos una mica més en aquesta darrera, ja que avui està de moda, tot i ser humà, sigui creient o no, pot sentir-se transportat davant determinades realitats, grans o petites, al nostre viure. L'aigua que corre, el somriure d'un nen, la música de Mozart, la immensitat del mar en una costa preservada de la condició humana, un bosc de faig a la muntanya, l'esplendor senzilla d'una rosa. L'element místic de les experiències de la bellesa prové de la seva inutilitat, o dit d'una manera més entenedora, del seu missatge de gratuïtat que pot enllaçar amb el que abans hem dit sobre l'amor gratuït. He citat moltes vegades els magnífics versos del místic renà Angelus Silesius. La rosa és sense per què, floreix perquè floreix, no té cura de si mateixa, ni pregunta si la veuen. La bellesa es converteix així en un regal, perquè el donant, la rosa, està alliberat de les demandes típiques del nostre ego. I així la bellesa adquireix dimensions místiques quan és viscuda com a gratuïtat, sense per què, no com a propietat ni com a presa, que és com tendeix a viure-les el món capitalista, en què la bellesa es posseeix, s'explota, concursa o es ven. Potser era per reaccionar contra això que Simone Weil parlava a vegades de la bellesa com a puresa. Entès així, es comprèn el que pretén dir la frase que avui alguns converteixen en quasi teològica. La bellesa salvarà el món. Formulant-la millor, caldria dir que la bellesa no és per si mateixa la salvació del món, de manera que n'hi hagi prou en fer-li cas només a ella, oblidant tot el dolor del món. Aquest és l'immens perill de totes les místiques actuals. La bellesa no salvarà el món, com tampoc no el salvarà Déu tot sol, però és un anunci del fet que el món té salvació i l'home mateix ha de buscar-la. El seu missatge de gratuïtat es converteix així en crida una resposta, com s'esdevé sempre amb l'amor gratuït. Per això, també aquí, la mística serà resistència. Fi del quadern.